Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens despertem amb 7 graus a les Borges Blanques, 4 graus a Viladrau i 10 a Tarragona, un dilluns en què haurem d'estar també molt pendents del temps. Arriba una llevantada que ha activat avisos fins demà per pluja, neu i estat de la mar, sobretot a la meitat est de Catalunya, i poden caure tensió més de 100 litres en 24 hores. Ho anirem seguint al llarg d'aquest matí, en especial atenció avui, per tant, als serveis públics de TV3 i a Catalunya Ràdio, el 3CAT, per informar-vos del que estigui passant pel que fa al temps minut a minut. Un dia que ve molt marcat, com dèiem, per l'accident de tren a Damuz, a la província de Còrdoba, que, segons l'últim balanç oficial, ha deixat 21 morts i 75 persones ingressades.
De repente ha empezado como a frenar y del golpe ha hecho un freno en seco. Se ha apagado todo, yo iba en los asientos del último coche, del vagón, y me ha desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda, no sé cómo, había gente chillando, hay gente que se ha dado las maletas todas caídas en las cabezas, todo.
A aquesta hora segueixen encara les tasques de rescat i el gran interrogant és saber què és el que exactament ha passat. Per què va descarrilar un tren d'alta velocitat que anava direcció a Madrid, provocant també el descarrilament d'un comboi que venia en sentit contrari? La pitjor part se l'han portat, en aquest cas, els dos primers vagons d'aquest segon tren que han caigut per un terraplè de 4 metres.
El tren és un tren idio, és un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, és un tren que no sé si llega a 4 años, y también la vía es una vía completamente renovada. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Tremendament estrany, deia aquesta matinada el ministre de Transports, Òscar Puente. Ens fixarem avui en aquestes paraules. També el president andalús, Moreno Bonilla, a les últimes hores admetia que la xifra de víctimes encara és molt provisional.
Se va a trabajar durante toda la noche, pero creo que hace falta que pasen algunas horas. Lo que sí, lamentablemente, es probable que tengamos más de una veintena de fallecidos, ¿no?
La circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Andalusia, que estarà avui tallada. L'accident també ha fet suspendre pràcticament tota l'agenda política a l'Estat, entre d'altres, la que ha ajornada la reunió entre Sánchez i Feijóo, que estava prevista per aquesta tarda. I a banda d'això, al matí de Catalunya Ràdio també estarem molt pendents d'una altra evolució, l'evolució de salut del president Salvador Illa.
Que estigui ingressat més o menys 2 setmanes, esperem, perquè pugui fer una rehabilitació intensiva per tal de poder recuperar-se el abans possible.
Salvador Illa estarà ingressat 2 setmanes a l'Hospital Vall d'Hebron, on hi és des de dissabte per dolors i pèrdua de mobilitat a les cames. Compaginarà la rehabilitació amb les proves per acabar de determinar què és el que li ha passat exactament. Per ara, se n'han descartat algunes.
D'aquelles causes o patologies probables, emergents i potencialment greus que haguessin requerit una actuació molt immediata, que és el que es fa a urgències, podem dir que han quedat descartades.
Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio. Ens acompanyarà el director gerent de l'hospital, Albert Salazar, i també diferents experts per intentar entendre què és el que li ha passat al president. Durant aquest temps que estigui ingressat, la resta de consellers es repartiran les tasques. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, assumirà bona part de les funcions.
Garantir que el govern segueix funcionant correctament, amb normalitat. En aquest cas, doncs, amb un encàrrec de despatx del president en la meva persona com a titular del Departament de Presidència i en el conjunt dels membres del govern que estarem treballant.
Avui en parlarem en temps d'agora amb la consellera també i portaveu Sílvia Paneque per conèixer l'última hora de com està el president i per veure com afronta l'executiu les properes setmanes. I en un missatge a les xarxes, Salvador Illa ha assegurat també que es troba bé i amb ànims i que ara li toquen dies de proves i recuperació. Bona part de l'oposició li ha enviat missatges d'ànims. I a partir de les 11, avui també, Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, després de l'estranya derrota del Barça ahir a Noeta.
L'àrbitre assenyala el final del partit. Increïble, però cert, el Barça, després de 5 pals, 3 gols anul·lats, un penal assenyalat que finalment no ha valgut. I infinitat de jugades d'atac, xuts, centrades, portant el pes ofensiu del partit, se'n va de 8 de Noeta, se'n va amb 0 punts, la Reial Societat n'ha tingut prou amb les esgarrapades d'Oyarzábal a la primera meitat i de Guedes a la segona.
Un partit en què el Barça va ser molt superior, on va tenir moltíssimes ocasions, però que va acabar perdent 2-1. En parlem avui amb Laia Tudel, amb Carles Planchar, Ramon Besa i Joel Díaz.
Avui no em surten les paraules, no tinc alè per caminar. Una finestra se m'emporta i no tinc forces per tornar. He viscut un temps despert, he viscut un temps somiant, he viscut un temps serè i he viscut un temps com cal. Res tornarà a ser igual i lluitarem fins al...
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 6. I fem un cop de la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb una enquesta al periòdico, el Partit Popular amplia 3 punts i mig el seu avantatge sobre el PSOE, que té la pitjor estimació de vot des de les eleccions del 2023. Vox frena el seu ascens, tot i que Santiago Abascal és, segons aquesta enquesta, el preferit entre els votants més joves. Per cert, que un 55% dels espanyols són partidaris d'avançar les eleccions.
I a Brussel·les?
Topen amb les amenaces de les farmacèutiques nord-americanes que demanen preus més alts dels medicaments a Europa. El director executiu de Pfizer ha dit que si no poden, deixaran de subministrar alguns medicaments a Europa.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amb el podcaster Joe Rogan, que s'ha començat a desmarcar i distanciar de Donald Trump. Recordem que va ser un dels seus suports essencials a les eleccions d'ara fa una miqueta més d'un any. El Wall Street Journal recull que l'ha criticat en diverses decisions, bàsicament en les batudes anti-immigració.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb la confirmació que la població es redueix, el 2025 ha estat la quarta baixada consecutiva de la població xinesa, però que, a més, l'any passat la Xina va tenir el nombre de naixements més baix des que els va començar a registrar, l'any 49. S'han publicat aquestes dades amb xifres econòmiques que mostren que l'economia xinesa ha crescut un 5% el 2025.
Avui és dilluns 19 de gener i ens despertem amb 10 graus a Roses. Aquí ja ha començat a ploure, 9 graus a Granollers i 0 graus a Barruera, a l'Alta Ribagorça. Avui esperem un dia de pluja, sobretot concentrada la més abundant a les comarques de Girona. És aquí on les precipitacions poden ser més destacables, acumular 50, puntualment 100 litres per metre quadrat entre avui i demà. Unes precipitacions que de cara a la tarda arribaran a moltes més comarques, però ja seran més moderades. La neu al Pirineu a partir dels 1.400 metres, especialment abundant al Pirineu Oriental. Compte aquesta nit i demà al matí perquè tindrem una altra tongada forta d'aquesta llevantada, que a més també durà ben fort i onades de més de 4 metres, primer a la Costa Brava i després a la resta del litoral.
Ara són les 6 i 8, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Amb la notícia d'aquestes últimes hores, com a mínim 21 persones han mort i desenes més han quedat ferides en un accident entre dos trens d'alta velocitat que han descarrilat a Damuz, a Còrdoba.
Els serveis d'emergències han treballat durant tota la matinada per rescatar víctimes atrapades als vagons, un dels quals ha caigut per un talús de 4 metres. Ahir, a quarts de 8 del vespre, un tren Irio que feia el trajecte de Màlaga a Madrid va descarrilar i va envair la via del costat per on circulava un tren Àlvia de Madrid a Huelva que també va acabar descarrilant. A l'Irio hi anaven 300 passatgers i el tren Àlvia de Renfe un centenar. Entre els morts hi ha el maquinista d'un dels combois accidentats. El ministre de Transports, Òscar Puente, explicava que encara no se saben les causes d'un accident que ha qualificat d'extremadament estrany.
És una via en la que s'han invertit 700 milions i en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etc. en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Segons l'últim balanç de ferits, com dèiem, hi ha 73 hospitalitzats, 24 dels quals greus.
La Junta d'Andalusia ha desplegat un dispositiu sanitari d'emergències per atendre les víctimes i el president andalús, Juanma Moreno Bonilla, ha explicat que les feines de rescat són complexes.
Todos son incógnita, ¿no? Y ahora lo que nos piden es máxima prudencia. Ahora yo voy a visitar la zona cero y voy a acercarme a esos vagones. Queda una situación, tengo que decir, muy, muy deteriorada, muy lamentable. Me dicen que en fin, es un amasijo de hierro.
El conseller de Sanitat andalús, Antonio Sanz, admetia que la xifra de morts podria créixer considerablement.
Nuestros equipos ya han alcanzado el tercer vagón. Preferible todavía mantener, lógicamente, con la prudencia necesaria, pero hay víctimas fallecidas en esa zona que puede ser elevada.
Avui la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Andalusia estarà tallada. També s'ha cancel·lat tota l'agenda política espanyola del dia, inclosa la reunió que està prevista entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Tots dos han enviat missatges de condol als amics i familiars de les víctimes. També ho han fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o el president francès, Emmanuel Macron.
I també ho ha fet, evidentment, l'extrema dreta, que està aprofitant també tot això per abonar-hi una desinformació que és al·lucinant, la que hi ha ara mateix a les xarxes. En parlarem també a l'Àgora avui a partir de les 9. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, haurà d'estar ingressat com a mínim dues setmanes a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
El president està estable i la previsió és que avui el traslladin a planta.
Els metges han descartat patologies greus, tot i que li han de fer més proves per poder establir un diagnòstic, unes proves que el faran estar 15 dies al centre. Manel Escobar és el director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge.
Afortunadament, aquest tipus de causes, tant les vasculars potencialment greus com les traumàtiques, com fins i tot les tumorals, les vam poder descartar amb aquest estudi d'escàner d'angiotac.
El president de la Generalitat va ingressar dissabte a l'hospital i va arribar en ambulància amb dolor intens a les cames, sobretot a la dreta, i amb pèrdua de força en alguns músculs. El centre farà un comunicat diari sobre la seva evolució. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
Una baixa que l'ha obligat a suspendre tota la seva agenda, i que el conseller de la presidència, Albert Dalmau, assumirà les seves funcions tal com estipula la llei. Albert Prat.
Aquest migdia el president tenia previst encapçalar la presentació de l'informe social de Catalunya i demà, com cada dimarts, havia de presidir el Consell Executiu, però des de l'hospital ja ha donat l'ordre que la seva absència es noti el mínim possible. Els consellers es repartiran els seus actes i Albert Dalmau agafarà les regnes del gabinet.
Té una feina, com qualsevol ciutadà del país, que s'ha de dedicar al seu procés de rehabilitació. En aquest cas, doncs, amb un encàrrec de despatx del president en la meva persona, informant-lo, no?, diàriament de com van les qüestions del país.
Pedro Sánchez, Josep Rull i la majoria de líders polítics catalans ja li han fet arribar missatges de suport des de la distància perquè fins que no surti de la UCI no pot rebre visites.
I els barons del Partit Popular donen una imatge d'unitat contra el nou model de finançament i firmen un manifest en contra del projecte.
En un acte a Saragossa, acompanyat pels 14 líders de les federacions autonòmiques, Alberto Núñez Feijóo ha retret a Pedro Sánchez que el nou model és insolidari i que l'ha fet a mida de Catalunya per mantenir-se a la Moncloa.
¿El PSOE aceptaría este modelo en el funcionamiento de la Unión Europea? Le va a decir a los alemanes, oiga, como ustedes aportan más, ustedes les vamos a dar más fondos.
Mentrestant, el president espanyol es mostra confiat que les comunitats autònomes acabaran donant suport al nou projecte de finançament.
Que ninguna comunidad autónoma va a decir que no a este nuevo sistema de financiación autonómica, porque cumplimos también con ese compromiso que asumí ante todos los presidentes y presidentas autonómicos, y es que ninguna comunidad autónoma iba a recibir menos de lo que tiene.
I mor un esquiador atrapat per una llau a Baqueira Baret, a la Vall d'Aran, quan era en una zona fora de pista.
Els equips de rescat no descarten que hi hagi una segona persona atrapada i avui la continuaran buscant.
Avui, dilluns, es reprenen les tasques de recerca després que ahir, a la zona de l'accident, els equips de rescat hi localitzessin un segon equip d'esquís. La llau es va produir al barranc de la Veja, una zona fora pista propera a Baret. Membres dels pompiers d'Aran i de l'equip de seguretat de Baqueira Baret van poder localitzar un esquiador atrapat amb parada cardiorrespiratòria. Els equips d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. El risc de llaus a la zona este diumenge era marcat, 3 sobre 5. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Avui passarà arriba una llevantada que deixarà més pluja, neu i mala mar després del temporal que va marcar el dia d'ahir.
Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils de fins a 19 municipis costaners de l'Alt Empordà i el Baix Empordà. El missatge avisa de les fortes onades fins dimecres i demana extremar les precaucions. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
També tindrà aquesta afectació d'onades molt altes a la zona de
esculleres, passejos marítims, activitats aquàtiques, sobretot molta vigilància. Aquests dies són dies de potser moltes d'aquestes activitats doncs no realitzar-les perquè no és el millor moment més adequat.
Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, fa aquest avís.
Recordem l'efemèride de fa 6 anys, que va ser el temporal Glòria, el gener de l'any 2020. No estem davant d'un temporal de la mateixa categoria, però potser un 60 o 70% de Glòria sí que tindrem durant aquests 4 dies que està durant aquest temporal.
L'Agència Estatal de Meteorologia preveu també temporal marítim amb ratxes de vent molt fort que afectarà també el litoral del País Valencià i les Balears, amb onades d'entre 4 i 6 metres i risc elevat que pugui malmetre els passejos marítims.
I els pescadors amaren avui les barques en protesta pel nou reglament europeu que incrementarà la burocràcia.
Es queixen que les noves normes no estan pensades pel Mediterrani i que no són operatives. Per exemple, s'exigeix preavisar l'entrada a port amb 4 hores d'antelació quan els caladors d'aquí són a mitja hora. A més, hauran de a totes les captures abans d'arribar a port. Xavier Domènech és el secretari de la Federació de Confraries de Catalunya.
La nova norma t'afectaria entre 25 i 40 espècies en funció de la barca. Has de pensar que estem parlant d'espècies que potser s'ha agafat 300 grams. Clar, agafar, quantificar, estiven per calibres. No pesa el mateix una caixa de pop que una caixa de gamba. I llavors tot això ho has de pesar, ho ha de fer el patró que al mateix temps ha d'estar al pont, i quan arriba aquest peix a la llotja fa un detall del gram. La informació la tenen des dels molls.
També denuncia que la Comissió Europea només té en compte la pesca d'altura. Aquesta aturada de les barques i les llotges es fa a tot l'estat.
I nova protesta també dels pagesos avui al Camp de Tarragona.
Aquesta vegada és per la falta d'aigua als camps de Vallaners.
Unió de Pagesos reclama celeritat en les ajudes promeses i l'aigua reciclada de la depuradora de Reus per als pagesos que han perdut centenars d'hectàrees de Vallaners. Avui faran una crema simbòlica de Vallaners i una tracturada pel centre de Reus. Sergi Claramunt és el coordinador del sindicat al Camp de Tarragona.
La gent té els Vallaners arrencats i a punt de cremar i no sap si rebrà aquesta ajuda o no la rebrà. Seguim, ens manifestem, la pagesia està en un nivell límit, ja no podem fer més passes enrere. Ara ens treuen el tractat de Mercosur, ens diuen que el 2028 hi haurà una rebaixa d'un 20% de la PAC. Això és insostenible.
Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 i 17, avui que és Blue Monday. Avui és el dia més trist de l'any. Repassem més notícies ara amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
La Unió Europea ha convocat una cimera urgent de caps d'estat i de govern arran de la crisi de Groenlàndia, possiblement aquest dijous.
Ho ha anunciat el president del Consell Europeu, Antonio Costa, que ha refermat el suport unànime dels estats membres de Dinamarca i Groenlàndia. Els ambaixadors dels 27 es van reunir ahir a Brussel·les, van acordar el seu compromís de trobar una solució diplomàtica a la disputa i esperar a l'1 de febrer per decidir si adopten represàlies contra els Estats Units. És el dia, precisament, que Trump va dir que entraven en vigor els aranzels imposats a 8 països europeus. Europa es planteja com a càstig activar un paquet de tarifes per valor de 93.000 milions d'euros. En una entrevista a la cadena NBC, el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha assegurat que Groenlàndia ha de pertànyer als Estats Units perquè Europa projecta debilitat.
Si hi hagués un atac a Groenlàndia per part de Rússia o d'alguna altra zona, ens veuríem arrossegats al conflicte. Per tant, millor ara, pau a través de la força. Convertiu-la en part dels Estats Units i no hi haurà conflicte, perquè els Estats Units, ara mateix, som el país més fort del món. Europa projecta debilitat. Els Estats Units projecten força.
Ahir, Donald Trump, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el secretari general de l'OTAN i els líders de Dinamarca, França, Alemanya i el Regne Unit van parlar per telèfon en trucades creuades per abordar la crisi.
Actual context geopolític tan complicat, avui també comença el Fòrum Econòmic Mundial a la localitat de Suïssa de Davos, on Donald Trump arriba en plena tensió entre els Estats Units i la Unió Europea per Groenlàndia. Maite Curto.
Amb el lema l'esperit del diàleg, fins divendres s'hi aplegaran unes 3.000 persones, entre les quals una seixantena de caps d'estat i de govern. Trump acapara l'atenció d'aquest fòrum per les seves amenaces d'aplicar aranzels addicionals del 10% als països europeus que han desplegat tropes a Groenlàndia. Davant d'això, el president francès Emmanuel Macron vol demanar a Brussel·les que s'activi la seva arma comercial més potent, és a dir, l'instrument contra la coerció econòmica per combatre conflictes comercials. En declaració a 3CAT Info, l'economista Josep Soler ha avisat que aquest canvi d'estratègia d'Europa afectaria directament l'economia mundial.
Les represàlies en forma de guerra comercial ja absolutament declarada per tots cantons, doncs s'acceleri i, per tant, això generaria més incertesa.
Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
I coincidint amb l'inici del Fòrum Econòmic Mundial de Davos, Oxfam Intermón alerta que en l'últim any la riquesa dels milmilionaris s'ha disparat a nivells rècord, mentre que gairebé la meitat de la població mundial viu en situació de pobresa. Berta Torrades.
Oxfam Intermón alerta que les polítiques de Trump han contribuït a augmentar encara més la riquesa dels multimilionaris, que s'ha disparat un 16% en el primer any del seu segon mandat. Íñigo Macías és el responsable d'investigacions d'Oxfam.
Aquesta dinàmica està donant lloc a un nou ordre mundial en què no només mana la llei del més fort, sinó també la del més ric.
En l'últim any, Espanya ha ampliat els seus mil milionaris fins les 33 persones, amb una fortuna que es dispara a nivells de rècord. Una acumulació de riquesa que es tradueix en una sobrerepresentació política de les elites econòmiques.
Els superrics ja no només compren megallots o mansions de luxe, compren democràcies.
Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units han mobilitzat 1.500 militars de cara a enviar-los, si cal, a Minnesota, l'últim estat demòcrata on Donald Trump ha desplegat les seves patrulles antiimmigració.
La tensió entre la població local i aquests agents, que actuen amb tota impunitat, ha arribat a un nivell de màxim, sobretot arran de la mort a trets d'una ciutadana nord-americana que ha polaritzat encara més la societat.
Enviat especial a Minneapolis, Oriol Serra.
El fred extrem a Minneapolis ha deixat els carrers d'aquesta ciutat al nord dels Estats Units deserts aquest diumenge, però la calma momentània és tensa. L'administració Trump ha activat 1.500 soldats estacionats a Alaska perquè es puguin desplegar a Minnesota en el moment en què el president nord-americà decideixi activar l'acte d'insurrecció. Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, ha enviat aquest missatge a Trump. They are now
talking about deploy... Ara parlen de desplegar 1.500 militars. Això és ridícul, però no ens deixarem intimidar per les accions d'aquest govern federal.
Mentrestant, a Minneapolis, el rebuig a les operacions antiimmigració dels ICE es pot veure darrere de moltes finestres amb dues paraules, ICE out. També són freqüents grans anuncis als carrers recordant que els ICE no estan per damunt de les lleis de Minnesota. Des de Minneapolis, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I així, la situació devastadora amb els incendis forestals que fins ara han fet gairebé una vintena de morts, han obligat a evacuar més de 50.000 persones i han forçat el president Gabriel Boric a decretar l'estat de catàstrofe en dues regions del centre i el sud del país.
Les condicions meteorològiques adverses pròpies de l'estiu austral dificulten l'extinció d'uns focs que també estan fora de control a l'Argentina. A la localitat de Penco, els veïns s'han vist encerclats pel foc. Així ho relatava l'alcalde.
Necesito que algún ministro, que alguna autoridad importante del gobierno me ayude a coordinar con las entidades. Sí. Hago un llamado al presidente de la República. Tengo bomberos que están llorando fuera en la municipalidad desconcertado. No sé si tengo personas muertas.
La Patagònia argentina encara pateix els efectes de les flames. S'han cremat 25.000 hectàrees de boscos.
I l'exministre socialista Antonio José Seguro ha guanyat contra pronòstic les eleccions presidencials de Portugal, però necessitarà ara una segona volta.
Cap enquesta prèvia li donava la victòria, però l'escrutini va confirmar ahir el sorpasso més d'un 30% dels suports. D'aquí tres setmanes s'enfrontarà el líder de l'extrema dreta, André Ventura, que s'ha quedat 7 punts per sota. Ventura s'ha erigit com un nou líder de la dreta i pretén aglutinar tot aquest sector en la segona volta, inèdita des de fa 40 anys. Si en la segona volta Seguro repeteix la victòria, implicarà que el primer ministre, el conservador Luis Montenegro, haurà de cohabitar amb un president que no és del seu camp polític, com sí que passava fins ara amb Marcelo Rebelo de Sousa. Montenegro, per cert, ha evitat donar una consigna de vot per la segona volta.
I avui és Blue Monday, el dia en què es va vendre com el més trist de l'any, tot i que a aquestes alçades ja hi ha consens que es tracta d'una estratègia de màrqueting.
El que sí que és cert és que al voltant d'aquest dia pugen les vendes de productes vinculats amb el benestar. Segons dades del portal Estatista, el 2024 la despesa mitjana d'aquest sector va augmentar un 15% durant la setmana del Blue Monday en comparació amb altres setmanes de gener. Ho ha explicat a 3Cat Info, Albert Vinyals, professor expert en psicologia del consum de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Que les dades ens diuen que hi ha un pic petit amb les vendes, sobretot amb vendes que ajudin a compensar estats anímics. Viatges, robes, coses que siguin d'autoregalar-se, aquest dia hi ha un petit pic. En part perquè moltes de les marques que es dediquen a això utilitzen aquest dia com a pretext comercial.
Tot i el mite del Blue Monday, els psicòlegs admeten que aquests dies d'hivern la poca llum del sol fa que hi hagi més propensió a la tristor. Per superar-ho, recomanen aprofitar al màxim les hores de llum fent passejades a l'aire lliure i treballar amb llum del dia.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia.
La primera... versió electrònica de la banda sonora de Joc de Trons, perquè avui arriba a HBO un altre spin-off de la sèrie, és el Cavaller dels Set Regnes, centrada en l'amistat entre Ser Duncan i un jove Aegon Targaryen. 6 episodis que arribaran setmanalment d'una trama ambientada en un moment de relativa pau, 90 anys abans de Joc de Trons i 70 anys després dels esdeveniments de La Casa del Dragón. HBO ja ha anunciat que hi haurà segona temporada i que l'estrenarà el 2027.
La segona.
La luna llena sobre París.
És Hombre Lobo en París, de la Unió, interpretada pel seu líder fundador, cantant i compositor Rafa Sánchez. Avui actua a Barcelona en solitari. Sánchez presenta al Teatre Apolo de Barcelona el seu espectacle Biografia, on repassarà els grans èxits de la banda, entre els quals aquest Hombre Lobo en París. Ho farà amb una proposta audiovisual per il·lustrar com va viure els 36 anys d'existència de la Unió.
I la tercera.
Teatro, lo tuyo es puro teatro.
Ho rematem amb teatre, perquè aquesta nit es fa al Teatre Gaudí de Barcelona l'última sessió prèvia a l'estrena de demà del Casalot, una obra de Sergi Balbel amb què el dramaturg català experimenta amb el gènere del terror dalt de l'escenari, amb les actrius Anna Carreño i Gemma Dausedes en el paper de dues dones que es troben en una casa antiga i aïllada del món. Tot plegat, però, és l'excusa per parlar de poder, ambició, amor, família i violència, entre altres temes. Es podrà veure fins al 22 de febrer.
I anem als esports. Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Un Barça que es veu incapaç de guanyar el camp de la Reial Societat, perd 2-1 en un partit en què li van anul·lar 3 gols i va fer 5 pals.
Gil Manzano va anul·lar aquests 3 gols. A més, va rectificar un penal al Barça en un partit en què els blaugrana ho van intentar absolutament tot, però només va poder marcar Rashford. Frenkie de Jong, jugador del Barça.
El árbitro, yo creo que no puedes ni hablar con él, y no lo entiendo. Además que soy el capitán, entonces puedo hablar, y me mira con una cara como que soy más que tú y tal, y es muy frustrante.
Els blaugrana li treuen un punt al Madrid, també a primera Getafe 0, València 1, Atlètic de Madrid 1, Alavés 0 i Celta 3, Rayo Vallecano 0.
I el Senegal, campió de la Copa Àfrica, en una final molt polèmica.
1-0 davant el Marroc, els senegalesos van amenaçar d'abandonar la final després que li xiulessin un penal en contra. El madridista Brahim va fallar-lo després de fer un llançament a l'estil Panenka, i el Senegal va acabar guanyant a la pròrroga. El City, que cedeix l'argentí Claudio Echeverri al Girona. Els gironins esperen també fer oficial l'arribada de Ter Stegen. A la Lliga Femenina de Futbol, victòries del Badalona davant el Depor i del Barça al Camp de la Lama. I a la Lliga de Bàsquet, victòries del Barça a Burgos, del Girona a la Pista de la Penya i derrota del Manresa a Vitòria.
Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio farem Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Carles Planchat, Laia Tudel i Joel Díaz. Ara sabrem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui definitivament un bon motiu per llevar-se pot ser intentar boicotejar el tema del Blue Monday. Ho trobareu als diaris, a les xarxes socials i als vostres magazins de tele i ràdio de confiança, fins i tot en algun informatiu. Avui és Blue Monday, el tercer dilluns de gener, el dia més trist de l'any. I per què se suposa que és així, això? Bé, doncs perquè un psicòleg anglès de fa 20 anys va fer uns càlculs. Se suposa que fixant-se en la temperatura, la llum solar, la distància respecte a les properes vacances i les hores que passem tancats a casa, i va concloure que el dia més depriment de l'any era tal dia com avui. Evidentment no té cap base científica ni cap mena de sentit, però el mal ja estava fet perquè aquesta collonada va arribar a les redaccions dels mitjans i, ai, amic, aquestes collonades els hi encanten, als mitjans.
No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama.
Avui cançons sobre el que explicava abans del podcaster Joe Rogan i també Donald Trump.
Sí, que l'estaria criticant. Recordem que el podcaster Joe Rogan li va donar un suport que el va portar a la Casa Blanca, però ara l'està criticant. Per això repassem cantants que odien les seves pròpies cançons. Leigh va dir més d'una vegada que troba Princeses molt dolenta. Una cançó molt fluixa, però que noi, la gent li demana. La Beth, evidentment, ha estat 20 anys sense cantar Dime. Ja en el seu moment, la cantant va dir que la cançó no li agradava gens, però la va haver de defensar a Eurovisió.
And
I els germans Gallagher, molt especialment el Noel, ha dit que li fan molta, molta, molta ràbia que la gent identifiqui els Oasis amb una sola cançó, Wonderwall, que ells consideren molt, molt sobrevalorada.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Lara García.
De repente ha empezado como a frenar y del golpe ha hecho un freno en seco, se ha apagado todo, yo iba en los asientos del último coche.
Aquesta és la veu dels testimonis. Almenys 21 persones han mort i un centenar més han quedat ferides en un accident entre dos trens d'alta velocitat que han descarrilat a la localitat d'Adamuz, a Còrdoba.
Els serveis d'emergències han treballat durant tota la matinada per rescatar víctimes atrapades als vagons. Hi ha una setantena d'hospitalitzats, 24 dels quals estan en estat greu. El president andalús, Juanma Moreno Bonilla, explica que les feines de rescat són complexes.
Todos son incógnita, ¿no? Y ahora lo que nos piden es máxima prudencia. Ahora yo voy a visitar la zona cero y voy a acercarme a esos vagones. Me queda una situación, tengo que decir, muy, muy deteriorada, muy lamentable. Me dicen que en fin, un amasijo de hierro.
I sobre les possibles causes del sinistre, en una primera reacció, el ministre de Transports, Òscar Puente, es mostrava estranyat pel lloc on hi ha hagut l'accident.
El accident es tremendamente extraño, es en una recta.
Avui en parlarem a partir de les 9 a l'Àgora. I l'altre titular del dia és el president Salvador Illa, que està estable. I es descarta que tingui una patologia greu, però la previsió dels metges és que estigui 15 dies o més ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron.
N'ha informat Manel Escobar, director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge.
Afortunadament, aquest tipus de causes, tant les vasculars potencialment greus com les traumàtiques, com fins i tot les tumorals, les vam poder descartar.
El conseller Albert Dalmau assumeix les seves funcions.
Té una feina, com qualsevol ciutadà del país, que és que s'ha de dedicar al seu procés de rehabilitació. En aquest cas, doncs, amb un encàrrec de despatx del president en la meva persona, informant-lo, no?, diàriament de com van les qüestions del país.
En un tuit, el president Illa ha dit que es troba bé i amb ànims.
A partir de les 8 parlarem amb el doctor Albert Salazar, director gerent de la Vall d'Hebron. I atenció, perquè avui arriba una llevantada que deixarà més pluja, més neu i mala mar, també després d'un temporal que va marcar el dia d'ahir.
Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils de fins a 19 municipis costaners de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, avisa que no serà com el temporal Glòria, però
no estem davant d'un temporal de la mateixa categoria, però potser un 60 o 70% de Glòria sí que tindrem durant aquests 4 dies que està durant aquest temporal.
A partir de 8:45 sabrem com evoluciona la situació i què hem de preveure per les pròximes hores, en connexió també amb Imma Soler, de subdirectora de Protecció Civil. I atenció també a la neu acumulada els últims dies. Ha mort un esquiador atrapat per una llau a Baqueira Baret, a la Vall d'Aran, quan era una zona fora de pista.
Els equips de rescat no descarten que hi hagi una segona persona atrapada i avui la continuaran buscant.
Tot això coincideix amb una nova jornada de mobilitzacions al sector primari.
D'una banda, els pescadors amarren les barques en protesta pel nou reglament europeu que incrementarà la burocràcia. Xavier Domènech, secretari de la Federació de Confraries de Catalunya.
Clar, agafa, quantificar, però estiven per calibres. No pesa el mateix una caixa de pop que una caixa de gamba. I llavors tot això ho has de pesar, ho ha de fer el patró, que al mateix temps ha d'estar al pont.
I de l'altre, els pagesos del Camp de Tarragona també es manifesten, en aquest cas, per la falta d'aigua als camps d'avellaners.
I la Unió Europea ha convocat una cimera també urgent de caps d'estat i de governs arran de la crisi de Groenlàndia, possiblement aquest dijous.
Des de Washington insisteixen en la seva posició Scott Bessent, secretari del Tresor.
Si hi hagués un atac a Groenlàndia per part de Rússia o d'alguna altra zona, ens veuríem arrossegats al conflicte. Per tant, millor ara, pau a través de la força.
Tot això el dia que comença el Fòrum Econòmic Mundial a la localitat suïssa de Davos, amb la presència de Donald Trump.
I el dia en què l'exministre socialista Antonio José Seguro ha guanyat un contrapronòstic les eleccions presidencials de Portugal.
Però necessitarà una segona volta, que es farà d'aquí 3 setmanes, i que l'enfrontarà el líder de l'extrema dreta, André Ventura, que s'ha quedat 7 punts per sota.
Repassem ara les portades de la premsa, avui que tota la premsa té els ulls posats en aquest accident ferroviari de Còrdoba.
Sí, l'accident surt a totes les portades del matí, però no a totes amb xifres prou actualitzades.
La Vanguardia, almenys 21 morts en l'accident de dos trens d'alta velocitat a Còrdoba. L'Ara diu xoc de trens mortal a Còrdoba. El periòdico d'escarrilament mortal. El Mundo, almenys 10 morts en un xoc terrible. Són paraules textuals del ministre Puente de dos trens concretament. Un altre tema de portada és la salut del president Salvador Illa. La Vanguardia titula: el president Illa estarà ingressat dues setmanes per un dèficit motor. L'Ara explica que el president té una pèrdua de força muscular a les cames encara sense diagnosticar. I en pàgina internacional, el periòdico explica que dos de cada tres espanyols dona suport a enviar tropes a Ucraïna. El Mundo, per certa aposta per dir que la Reial Societat venç el Barça i pressiona la classificació.
Avui que estarem pendents d'aquesta llevantada que es deixarà sentir sobretot al nord-est de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, en aquests moments ja plou amb ganes a l'Empordà, però la part forta de la llevantada ens arribarà a partir de mig matí. Avui podrà ploure en qualsevol punt, però ho farà amb força a les comarques de Girona i en especial a la Catalunya Nord, on podran passar dels 50 a 100 litres per metre quadrat de pluja. Acumulacions també de neu per sobre dels 1.200-1.400 metres, una mica més baixa del que dèiem, i temporal marítim, que deixarà onades de 4-5 metres.
I l'endemà de la derrota del Barça a Noeta arriba el comentari de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Després d'un grapat de victòries i de jugar un dels millors partits del curs, el Barça va perdre ahir a Noeta de forma absolutament injusta. Després de la nefasta actuació dels àrbitres Gil Manzano i del Cerro Grande, dos senyors amb cognom de jutges del Tribunal Suprem, és lògic que els culers avui ens haguem llevat una mica cabrejats. Però jo diria que hem d'estar ben satisfets, no només pel bon joc de l'equip, sinó perquè es demostra que les victòries del Barça sempre tenen un mèrit extra. Ara ja podem dir que els refris espanyols sempre duen la samarreta blanca sota l'uniforme. Però com diu el nostre sapientíssim entrenador alemany, el millor que podem fer és pensar en el proper partit i oblidar-nos d'aquests pocapenes. Però ja se sap que som mediterranis i ahir vam gaudir de valent conjugant tota mena d'insults. Però tranquils, que aquest any ho guanyarem quasi bé tot.
Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
I en què et despertes avui, Canalies?
Bon dia, avui amb la música de Juanes, Sinelli Furtado. Junts van presentar-nos Fotografia, una cançó que es va convertir en un èxit mundial. I és que tal dia com avui, un 19 de gener, però de l'any 2012, la històrica empresa Eastman Kodak es va declarar en fallida. Kodak va liquidar gran part de les seves patents durant el procés de fallida i va suspendre la producció de diversos productes.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, hem pogut sentir alguns dels fragments del nou podcast AP7, la narcopista, que a les 5 de la matinada s'ha estrenat a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. El presenta la periodista de successos Anna Ponsí. Cada episodi parla d'un cas, un és el del Pol Cugat, el dia que va voler abandonar la seva feina com a vigilant d'una plantació de marihuana, va ser assassinat i la seva família encara en busca el cos.
Que es posin al meu lloc, que es posin com a pare. De cop i volta tens el teu fill, de cop i volta no el tens i a sobre no et volen dir. Jo penso que això no és de persones. Això és inhumà, completament inhumà. I tan culpable és el que calla, el que sap, el que va ajudar o el que el va matar. Perquè això no és viure. No és viure, tot et recorda el Pol. No vull deixar de parlar d'ell perquè no el vull oblidar, que no l'oblidaré mai, però el vull tenir present cada dia. Escolto els seus whatsapps, la veu, i li escric whatsapps que penso que és una xorrada, però a mi em va bé. I el sento i és com si el tingués allà, no?
Això ho podeu recuperar a l'app de Catalunya Ràdio. I avui són festes on?
Doncs mira, avui la festa major d'hivern de Begues. Hi haurà màgia familiar a la biblioteca La Ginesta. Serà a partir de 5:45 de la tarda, a càrrec del màgic Raül, i també concert a l'Escorxador a partir de 8:00 del vespre del grup Nayala.
I a la xarxa, Joan Vilaplana, que s'ha fet viral?
Doncs mira, les amenaces de Donald Trump sobre Groenlàndia no han deixat indiferent a ningú, i ahir en un partit de la NBA que es disputava a Londres va passar això en el moment en què es cantava l'himne nord-americà. Ja ho heu sentit, l'himne és interromput pel crit d'un dels aficionats que crida Leave Greenland Alone, deixeu Groenlàndia en pau, una proclama que arrenca aplaudiments majoritaris al pavelló londinenc on es disputava aquest partit de la NBA, i una mostra més que les intencions de Trump desperten més recels que alegries, com a mínim, fora dels Estats Units.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge d'Àlex Alzina, de Vinyols i els Arcs, al Baix Camp. Fa temps que la recollida de brossa al municipi és amb el sistema porta a porta, que inclou una zona d'emergència on llançar els residus quan no sigui possible utilitzar el servei. La zona ha canviat d'ubicació i això no ha agradat als veïns, que consideren que és massa prop dels habitatges i que no hi ha cap mena de control.
Han posat en un punt on afavoreix que la gent segueixi sent incívica i en comptes de reciclar fent el porta a porta, doncs segueixin anant allí a llançar-ho de manera incontrolada i no reciclant com s'hauria de fer.
L'Ajuntament respon que no hi ha ubicacions alternatives possibles. Afegeixen que s'han instal·lat càmeres a la zona i que, si cal, se sancionarà a qui en faci un mal ús. Els veïns mantenen la seva oposició a la nova ubicació i consideren que pot ser un focus de paneroles i rates a l'estiu.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX va marcar divendres un nou màxim històric, va créixer un 0,39% i avui obrirà des dels 17.700 punts. Pel que fa a la resta de borses europees, van tancar divendres amb retallades moderades. Els inversors mantenen la cautela davant les tensions geopolítiques. I a Wall Street, els principals índexs van acomiadar la setmana tenyits de vermell. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Si trobes que el gener fa molta pujada, vine a Lidl i fes que faci baixada omplint el carro per 20 euros menys que a l'altre súper. Sí, sí, 20 euros menys. I emporta't ara el nostre pernil cuit extra per 1,89. T'estalvies un 22%. Lidl, val la pena.
El meu pare sempre ha fet les coses pel seu compte, però un dia pujant les escales va relliscar i ens vam adonar que ja no podia estar sol. Cuideo ens va presentar el seu cuidador i també un físio que ve a casa per ajudar-lo a recuperar-se i treballar la mobilitat. Ara el veiem més fort i més segur. I nosaltres estem molt més tranquils. Cuideo!
S'obre el taló i veiem un jove que torna cada setmana a Aldi. Nom de la pel·lícula?
Retorna a l'estalvi!
Que gran!
Gran l'estalvi que tens quan repeteixes a Aldi. Estalvi amb la mandarina.
A només un 69 al quilo, un 28% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I després de l'acord de finançament, el govern...
Després de mesos de negociacions, finalment...
Gràcies, segons els experts, entre altres coses...
Les notícies, tal com van arribant...
També us explicarem que...
...de música d'arrel...
I el moment...
Les presumptes víctimes van recordar...
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
El temps de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I pendents de les informacions que ens van arribant des de Còrdoba, com a mínim a hores d'ara 21 persones han mort i desenes més han quedat ferides en un accident entre dos trens d'alta velocitat que han descarrilat aquesta província espanyola, en concret a Ademuz.
Els serveis d'emergències han treballat durant tota la matinada per rescatar víctimes atrapades als vagons, un dels quals ha caigut per un talús de 4 metres. Ahir a quarts de 8 del vespre, un tren Irió que feia el trajecte de Màlaga a Madrid va descarrilar i va envair la via del costat per on circulava un tren Alvia de Madrid a Huelva, que també va acabar descarrilant. A l'Irió hi anaven 300 passatgers i el tren Alvia de Renfe un centenar, entre els morts i el maquinista d'un dels combois accidentats.
El ministre de Transports, Òscar Puente, explicava que encara no se saben las causas de un accidente que cualifica de extremadamente extraño.
Es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
A l'agost de l'any passat, els maquinistes de Renfe van alertar que calia rebaixar la velocitat màxima en aquesta línia i també en la Madrid-Barcelona dels 300 actuals a 250 km per hora pel mal estat de les línies.
Segons l'últim balanç de ferits, hi ha 73 hospitalitzats, 24 dels quals greus.
La Junta d'Andalusia ha desplegat un dispositiu sanitari d'emergències per atendre les víctimes i el president andalús, Juanma Moreno Bonilla, ha explicat que les feines de rescat són complexes.
Todos son incógnita, ¿no? Y ahora lo que nos piden es máxima prudencia. Valencia. Ahora yo voy a visitar la zona cero y voy a acercarme a esos vagones. Me queda una situación, tengo que decir, muy, muy deteriorada, muy lamentable. Me dicen que en fin, es un amasijo de hierro.
Avui la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Andalusia estarà tallada.
També s'ha cancel·lat tota l'agenda política espanyola del dia, inclosa la reunió que estava prevista entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Tots dos han enviat missatges de condol als amics i familiars de les víctimes. També ho han fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o el president francès, Emmanuel Macron.
Podem anar ara en directe a l'estació de l'alta velocitat de Madrid, a Atocha. Allà hi tenim Tània Tàpia. Tània, bon dia.
Què tal, bon dia.
Última hora des d'aquí.
Doncs mira, us saludem des de l'Espai Habilitat per rebre les víctimes que venen amb autobusos des de la zona de l'accident a Còrdoba. És en un lateral de l'estació. Aquí han arribat en aquestes hores prèvies alguns autobusos transportant passatgers que no requerien d'atenció mèdica urgent a la zona. Els estan esperant aquí equips d'emergència, policia, també personal mèdic, psicòlegs. Els acompanyaran un espai tancat que hi ha tocat a l'estació per atendre'ls en allò que necessitin. Aquesta hora aquí a Atocha, penseu, comença ja. Ha arribat molt trànsit ja de passatgers. És l'estació principal d'alta velocitat de la capital espanyola i en els cartells a l'interior ja es pot llegir, com dèieu, que no circularan trens en tot el dia, almenys avui, en aquesta línia Madrid-Andalusia. I, per tant, doncs, aquesta estació ha estat oberta tota la nit també per rebre aquells passatgers, doncs, que necessitessin alguna mena d'alternativa. Veiem també personal de les companyies implicades en l'accident, personal d'Airio, que estan aquí, ens diuen, no utilitzat per fer de declaracions, però sí, ens han explicat que estan aquí esperant rebre els passatgers per si els han d'ajudar a resituar-se i a trobar la manera de seguir en els seus trajectes. Per tant, serà un dia també intens aquí a l'estació d'Atocha, aquí a Madrid.
Gràcies, Tània. Avui cobertura especial d'aquesta catàstrofe ferroviària al Matí de Catalunya Ràdio. Notícia destacada també de les últimes hores i que estem seguint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, haurà d'estar ingressat com a mínim dues setmanes a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
La previsió és que avui el traslladin des de la unitat de cures intensives a una habitació de planta. Els metges que el tracten descarten causes vasculars, traumàtiques o tumorals, tot i que li han de fer més proves per poder establir un diagnòstic precís. Unes proves que el faran estar 15 dies al centre. Manel Escobar és el director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge.
Afortunadament, aquest tipus de causes, tant les vasculars potencialment greus com les traumàtiques, com fins i tot les tumorals, les vam poder descartar amb aquest estudi d'escàner d'enjotat que vam fer ahir a primera hora de la tarda.
Aquesta baixa l'ha obligat a suspendre del tot la seva agenda i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, assumirà les seves funcions, tal com estipula la llei.
Té una feina, com qualsevol ciutadà del país, que és que s'ha de dedicar al seu procés de rehabilitació. En aquest cas, doncs, amb un encàrrec de despatx del president en la meva persona, informant-lo, no, diàriament de com van les qüestions del país.
Tot això un dia en què també estarem molt pendents del temps, perquè avui arriba una llevantada que deixarà més pluja, neu i mala mar després del temporal que va marcar el dia d'ahir.
Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils de fins a 19 municipis costaners de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. El missatge avisa de les fortes onades fins dimecres i demana extremar les precaucions. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
També tindrà aquesta afectació d'onades molt altes a la zona de Esculleres, passejos marítims, activitats aquàtiques, sobretot molta vigilància. Aquests dies són dies de potser moltes d'aquestes activitats, doncs, no realitzar-les perquè no és el millor moment més adequat.
I en aquest context ha mort un esquiador atrapat per una llau a Baqueira Baret, a la Vall d'Aran, quan era a una zona fora de pista.
Els equips de rescat no descarten que hi hagi una segona persona atrapada i avui la continuaran buscant.
Més notícies. Atenció, perquè hi ha novetats en el cas de l'Omar, un jove veí de Santa Coloma de Gramenet acusat per la policia de radicalització islàmica i que estava retingut al centre d'internament d'estrangers des de principis de desembre. Ara l'Audiència de Barcelona n'ha ordenat l'alliberament.
La Policia Nacional el va arrestar al·legant que els Mossos ja l'havien detingut a l'estiu per uns missatges de WhatsApp sospitosos. Els Mossos, però, no l'havien detingut a ell, sinó a la persona amb qui va intercanviar els missatges. Fa uns dies, el mateix Omar va denunciar la seva situació al Matí de Catalunya Ràdio.
Ho han interpretat com ells volen, el contingut, i clar, jo crec que és una mala interpretació, i jo el que demano és que una persona externa, una persona qualificada, interpreti aquest contingut i que faci algun informe objectiu.
Tot i que l'ordre d'alliberament li ha permès sortir del centre d'internament d'estrangers, el procediment administratiu d'expulsió del país continua obert.
Aquest matí comencen a jutjar un fisioterapeuta de Canet de Mar, al Maresme, acusat d'abusar de manera continuada de 12 noies, la meitat menors d'edat.
S'enfronta a una petició de 46 anys de presó i 85 d'inhabilitació.
Barcelona, Maria Núria Rebetlle.
Segons l'escrit de la Fiscalia, amb el pretext que totes les parts del cos estan connectades, els feia un massatge als pits i als glutis, malgrat que haguessin acudit a la consulta per un mal d'esquena o a les cervicals. Va cometre els abusos en diversos centres i fins i tot en el pavelló de Mataró, on des del 2013 fins al 2017 va ser el massatgista esportiu. Entre les seves funcions hi havia la de fer massatges a tots els jugadors. Entre les víctimes, segons la Fiscalia, quatre nenes d'entre 14 i 15 anys. Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
Els Mossos d'Esquadra alerten que el narcotràfic a les comarques gironines ja no només afecta bandes criminals, sinó també empreses legals i fins i tot institucions públiques.
La policia avisa de la capacitat corruptora d'aquest negoci il·legal.
Berta Artigas.
Segons els Mossos, aquestes bandes no només generen violència, sinó que també deixen una forta petjada al territori, atraient empreses que operen de manera aparentment normal. Carles Martínez, cap de la Divisió d'Investigació Criminal de Girona.
O sigui, el problema d'investigar les organitzacions criminals és que aquestes generen petjada criminal al territori. Vull dir, al voltant de la marihuana hi ha moltes empreses legals que viuen de la marihuana. Per posar l'exemple més fàcil, més entenedor, hi han tantes empreses legals que viuen de la marihuana, ja els hi va bé que hi hagi marihuana.
Els Mossos asseguren que estan preocupats i apunten que la ubicació de Girona, a prop de la frontera i en mar, és un dels factors que afavoreixen l'assentament d'aquestes organitzacions.
Avui la fotografia de la Rambla amb les terrasses deixarà de ser l'habitual.
Les obres que es van fer a la part central de la Rambla canvien el paisatge urbà d'aquest emblemàtic passeig barceloní.
Maria Guixà.
Exacte, perquè hi va ser l'últim dia que els locals de restauració podien posar taules i cadires a la part central de la Rambla. Des d'avui se suspenen temporalment les llicències de les terrasses afectades per la tercera fase d'unes obres que volen triplicar l'espai pels vianants a la part central del passeig. El sector, però, creu que aquests canvis comportaran una baixada considerable dels ingressos. El consistori negocia, però, amb els restauradors que, un cop acabi la reforma, les terrasses se situïn entre els escocells per guanyar espai. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui s'estrena a HBO la nova sèrie de l'univers Joc de Trons.
Vaig ser escuder de Ser Arlen de Brepenic, des de petit.
El cavaller dels Set Regnes és, per tant, la sèrie més destacada de la setmana, però arriba amb una altra novetat important, la nova sèrie d'una de les actrius protagonistes de la sèrie original.
Marga Riga.
El cavaller dels Set Regnes, que s'estrena en català, aporta una nova mirada a la franquícia creada per George R.R. Martin, amb un to més humorístic, més lleuger, escatològic, fins i tot, però igualment brut i heroic, narra les desventures d'un escuder convertit en cavaller i el seu nou ajudant, un nen de 9 anys. Arriba acompanyada del Robo, demà passat a Prime Video, un thriller de 6 capítols amb Sophie Turner, la Sansa Stark de Joc de Trons, que aquí és testimoni de primera fila del robatori milmilionari a un fons de pensions. Aquesta setmana també a terra Marbella Expediente Judicial, dijous a Movistar Plus, la seqüela de la sèrie que també protagonitzava Hugo Silva com a advocat d'una xarxa de crim organitzat. Ara tindrà nou rival, la fiscal antidroga que interpreta Natàlia de Molina. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat.
El Barça que perd el camp de la Real Societat 2-1 en un partit en què Gil Manzano va anul·lar 3 gols als blaugrana i en què el Barça va fer 5 pals. De Jong reconeix frustració per aquest arbitratge. El Senegal, campió de la Copa d'Àfrica, 1-0 davant el Marroc en una polèmica final en què els senegalesos van amenaçar en deixar el camp per una decisió arbitral.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Sembla que el culer majoritàriament ha acabat satisfet amb la derrota del Barça. L'equip ho va fer tot per guanyar, tot menys marcar prou gols i tot menys estar concentrat perquè no et marquin un minut després d'empatar el partit. Però van veure un dels millors lamins de la temporada i això sempre és esperançador. També De Jong, Olmo, a banda de Pedri, que juga al nivell excel·lent de sempre. El Barça va marxar de Noeta frustrat amb el resultat, amb el fora de joc milimètric de Lamin i amb l'àrbitre, amb qui ja fa temps que no tenen feeling. I a banda de perdre, el pitjor d'ahir és que el Madrid d'Arbeloa, el que està immers en una gran crisi, el Madrid que és xiulat pel Bernabéu, avui és a només un punt del Barça a la Lliga.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
La meva mare viu sola i té diabetis. Un dia va caure a causa d'una baixada de sucre i allò ens va fer reaccionar. Cuideo ens va presentar una cuidadora i li vam facilitar un rellotge que detecta caigudes i permet trucades les 24 hores. També vam afegir el servei de podologia a casa. Ara està més cuidada i més acompanyada. Cuideo!
I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 10 graus a Girona, ja hi arriba la pluja, 4 graus a l'Espunyola, al Berguedà, i 0 graus a Esterri d'Àneu. Tenim pluja que ja està entrant per les comarques del nord-est. Avui afectarà en qualsevol punt del país, però serà especialment abundant a les comarques de Girona i a la Catalunya Nord. Aquí es podrien passar dels 50 fins a 100 litres per metre quadrat acumulats, i amb neu a les muntanyes, en cotes una mica més baixes del que dèiem ahir, fins a 1.200, puntualment una mica per sota. A les cotes més altes del Ripollès poden acumular-se més de 40 o 50 centímetres de neu nova. Amb un temporal de vent i de mar que s'enforteix a partir de mig matí, arriba la part forta i el màxim el tindrem durant la pròxima nit, amb vents de llevant i de gregal que aixecaran onades de més de 4 metres d'altura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí sóc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. La tarda de Catalunya Ràdio.
Si hi ha algun oient que no ha estat mai a l'aeroport, que truqui.
M'acompanyem a l'aeroport.
Que el descobreixi amb tu.
Va, fem-ho, fem-ho.
Atenció, posa música d'atenció. Joan, bona tarda.
Hola.
Quants anys tens?
Jo, 59.
59. I amb 59 anys no has anat mai a cap aeroport?
No, em carden por els avions.
Quin és el lloc més lluny que has anat? A Barcelona deus haver vingut algun dia, dic jo.
Hòstia, no.
A Girona tampoc hi has estat?
No. No.
La millor hora del dia? Les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
No, em carden por.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Parlarem de l'estat de salut del president de la Generalitat, Salvador Illa. A les 8 entrevistarem el director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, on Illa passarà les pròximes dues setmanes ingressat. I més tard ens preguntarem com és la recuperació d'una lesió així, amb Xesco Aspar i altres especialistes.
També estarem molt pendents de l'accident entre dos trens a Còrdoba i a 9:45 entrevistarem la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque. Posarem sobre la taula qüestions com l'habitatge i els trens de Rodalies.
A 10:15 parlarem amb l'expert en moviment social Jordi Mir, que publica el llibre El nostre feixisme.
La Reial Societat ha acabat amb la ratxa del Barça. A les 11, Agora Esportiva amb Ramon Besa, Carles Planchat, Laia Tudel i Joel Díaz. Parlarem dels 3 gols anul·lats, dels pals i del penal corregit pel VAR.
Des de les 6 fins la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres a temes pendents vam tenir l'honor de rebre Andrés Iniesta, content per la classificació del Barça per la següent ronda de la Copa del Rei i per l'eliminació del Madrid davant del seu Albacete. Estava eufòric.
El miércoles eliminemos al Madrid y muy contento por ello.
Bueno, doncs molt bé. Escolta, doncs moltíssimes gràcies,
bueno,
Andrés.
Para celebrarlo... He pensado que podría descorchar una botella de Corazón Loco, que...
Home, Corazón
que
Loco...
Que és mi vino...
Sí, el vi que fas allà. Si vols, després, un cop no, que s'acabi el programa...
No, no, ahora, ahora.
Ara, ara? Ara vols obrir un vi?
Bueno, porque estoy eufórico.
Sí.
Será solo un momento.
No, no, fes, endavant.
Vols escolta. Obrir un vi, vale. Com per celebrar.
Sí, per celebrar. Dir que no? A ver... Ja està. Quien quiere.
Jo és que a mi aquesta hora el vi encara
sí, no,
em costa una mica.
Tampoc, sí, sí.
No, a mi tampoc.
Sí.
Sí, bueno,
pues ya está, pues lo guardo.
Sí, torna-la a tapar. A partir de 11:45, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia, i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
Que totes les persones siguem iguals. Aquest era el gran somni, el famós I Have a Dream, d'un dels principals activistes pels drets civils dels Estats Units, Martin Luther King. Va liderar la lluita contra la segregació i discriminació racial amb la protesta pacífica i la desobediència civil. El 1964 va rebre el Premi Nobel de la Pau, just el que reclamava fa uns mesos l'actual president nord-americà, Donald Trump, conegut en el seu cas pels seus discursos racistes i que ja ha eliminat, per cert, el dia de Martin Luther King de la llista de dies d'entrada gratuïta als parcs nacionals. L'ha canviat pel 14 de juny, que és el dia de la bandera, i quina casualitat del seu aniversari. Bon dia, per reflexionar-hi.
I el segon, el Lluís Gavaldà.
Diuen els que hi entenen, amb això de la música, que publicar el mes de gener és un suïcidi comercial. El motiu és que quan acaba l'any i es publiquen els discos més importants, ningú es recorda del que va sortir fa 11 mesos. Per això a mi m'agraden aquests artistes valents que fugen de les lleis del màrqueting modern, com ara Prunés, el projecte personal de l'Arnau Sánchez Prunés, guitarrista dels Gatefold. Acaba de treure Una setmana sense tu i és una rodanxa de pop vitaminat amb guitarres esmolades. I què coi, quan arribi el mes de desembre, us ben asseguro que pensaré el mateix.
Ja no em trobo bé. S'ha activat l'opció, la sèrie.